Recordant que per mort de les retransmissions esportives avui no hi haurà informatiu migdia. La informació tornarà un minut abans de les 3 en el descans de Mallorca.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
La música ressona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
Diumenge a les 12, viu amb Esports 3 en joc la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a primera federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. IB3 Ràdio és Dial. A IB3 Ràdio, la gran vida. El teu magazín de cap de setmana. A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juanmi Mas.
Au, idò, tercera hora de programa d'aquest diumenge, dia 10 de maig, i ja sabeu que ha estat un cap de setmana on vos hem contat coses molt interessants. Tant ahir, dissabtes, dues horetes, els diumenges tenim una hora més de programa. I durant el dia d'avui també vos hem donat un parell de pistes, un parell mallorquina de pistes, de qui serà l'entrevistat en aquesta tercera hora de programa. Ja sabeu que a nosaltres mos agrada fer aquesta entrevista més reposada, una entrevista on podem xerrar de tot, és pràcticament una hora on obrim en canal els personatges o persones, el convidat, que moltes vegades pot ser músic, que a vegades pot ser actor, pot ser fins i tot polític, han tingut enginyers, han tingut gent que se dedica a sumó, i avui va per aquí. Vos han dit que és humorista. I és vera que jo m'agradaria tenir més vegades més humoristes en aquesta casa, la Ràdio Pública de les Illes Balears. I avui és un plaer tenir a la meva dreta a una persona feta a si mateixa. És una persona que se va formar a l'Escola Superior de Comèdia, en aquest cas de Madrid, i la veritat és que l'hem adoptat, sempre li deim. De fet, quan entrava pels passadissos, el primer que li han dit és infiltrado, i tal, i clar, i ja comenceu a saber qui pot ser. Vos deia que han donat pistes. Vos deia que ell és còmic. Que va néixer a València, que fa monòlegs i l'aplaudeixen i el critiquen, és que el critiquen són menys. El que passa és que aquests fan renouet a vegades, però sobretot per xarxes, i comencen a embossar i dir «I per què no fas esto así? I per què no fas esto?» I tot, perquè no se pot arreglar tot. Avui, a l'Entre tu i jo, aquí, durant una horeta, tenim en Rubén García.
Entre tu i jo.
Rubén. Rubén, molt bon dia, com estàs?
Tal, Juanmi.
Gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida.
A tu, per convidar-me.
En diumenjats de la vida. Jo sé que els diumenges a vegades pots arribar com a més cansada perquè normalment tens, no? Tens sempre qualque actuació i sé que vas carregat també d'actuacions. O aquesta és la teva idea? Com estàs sí. ara de calendari?
Sí, sí,
de
bueno, prou bé, perquè m'he despertat a les 7 del matí d'un diumenge que sí. per un humorista...
Ja n'hi ha.
Ja n'hi ha. Estiguem ahir fent el monòleg en Son Cervera
sí.
I, bueno, cada setmana entro hi, però bé, content.
Com és la teva rutina un de matí després d'una actuació, normalment? T'acosta molt aixecar-te? Berenes igual? Estàs igual? Estàs cansat ja de xerrar amb gent?
Depèn de com hagi sortit l'actuació del dia d'abans. Sí. No, bueno, normalment és prou igual si estic en Mallorca, les meues rutines. El canvia prou quan me'n vaig a la península per el tema de viatges, hotels, avions i tal, que ahí tinc que modificar un poquet els horaris. Mm-hmm. Però si no, jo estic així, sempre mal a les 7 del matí, 7 menos quart, faig lo de l'ajuno intermitente. Aquest.
Jo el faig, m'has sí? de dir quin horari fas.
Quin fas tu?
Jo faig de no sopar, o sigui, dins la finestra de menjar fins a les 2-3 de sola baixa, mm-hmm. i no torn menjar fins a les 8 del matí del dia següent. Són 16 vale. de 8 hores, així mateix.
Vale. Sí, jo més o manco, però d'una altra manera, perquè jo sop a les 8...
Prest.
I bueno, sí. no menjo res fins la 1 del dia següent, per dinar.
O sigui, tu sopes, però el que no fas és berenar de matí.
Exacte. Lo que en tots els puestos del món se diu desayunar i almorzar, però vosaltres digueu berenar i berenar.
Nosaltres per què berenam 6 vegades en el dia?
No sé si 6, però teniu 3 que estan prou marcades, no?
Sí, és vera. No, berenam és de matí. Uh-huh. Sortint de sa feina, els funcionaris a vegades surten a berenar, una segona vegada.
Uh-huh. I qualcú no torna, n'hi ha vist que no tornen. No,
m'ha passat, perquè a vegades faig enquestes de carrer i no...
Ja.
I me diuen, no, és que estoy trabajando. Si estàs assegut. Bé, i després berenam a sola baixa, uh-huh. no? També.
A mi un amic de Pollença, que va ser el primer que jo vaig xerrar amb ell, perquè no ho entenia, perquè jo en el monòleg sí que conté lo de que normalment està generalitzat en Occidente
sí.
desayunar, almorzar, comer, merendar i cenar. Són com cinc, no? I ell me deia, Rubén, en Mallorca tot el que no sea comer i cenar és berenar. I dic, va, m'ha quedat clar. I ja ho tens.
Exacte, tot és berenar. Rubén, mira, podem començar per aquí, perquè sempre hi ha gent despistada. Rubén García, qui és en Rubén García? A part de la persona que m'ha adoptat aquí a les Illes Balears i que mos fa monòlegs de la nostra pròpia vida en base a la teva experiència després d'haver arribat aquí i a la teva feina que hi ha darrere com a humorista, que t'has de preparar temes... Qui és en Rubén García? Com te descriuries a tu mateix?
Bueno, un nin de València, Moncada City, ciudad sin ley, capital del mundo, y bueno, pues una persona que ha estat fins als 30 i pico d'anys en València vivint, treballant prou més en península, i que al final pues el tema de la comèdia, que és la meua passió, me fa arribar a fer una actuació en Mallorca, ve la princesa, s'enamora del príncipe, i acabe en Mallorca enamorat jo de sa roqueta. Això seria la descripció.
Quants anys dus ara mateix aquí?
Des del 2018.
Tens suficient... Però tu sabies coses dels mallorquins abans de venir aquí?
No haguera vingut.
També és vera.
No, de broma. No vull que te tanquen el programa.
No, però si està bé. Hem d'anar... No. És que potser jo tampoc hauria nascut a Mallorca. Vull dir, clar, si m'ho veuen des de la perspectiva d'un peninsular, no és fàcil. Jo ho entenc, que no sigui fàcil.
Mira, te vaig a contar una anècdota simple, però bueno, aquí teniu l'eminència de la comèdia balear, que és Agustín, el Casta, que s'ha portat molt bé en jo i que tinc una molt bona relació amb ell. I quan xerrem de comèdia, ell i jo, de sacudits de sí o dels temes de sí, ell molts pics me diu, ostres, Rubén, és que jo no lo podia haver visto así nunca. I dic, clar, Agustín, és que per vosaltres les coses que passen així són normals. Clar. És dir, el xoque és quan una persona de fora arriba així,
sí.
saps? Perquè els mallorquins, pues, xerreu com xerreu, teniu les vostres impressions, sí, no? La vostra forma de viure, i el que té la sorpresa és el que ve de fora, no? Mm-hmm. Jo, bueno, des de que estic així, que d'acord ho dic, que estic enamorat de l'illa...
Però flipes en coles.
Sí, i cada pic més. O sea, aquesta setmana m'ha passat una cosa de que un mallorquí me va dir que la paella la inventaron los mallorquines, jo no m'ho podia creure, i estic ara mateix ja xerrant en una lota de Felanich que diu que és descendiente directa de Cristóbal Colón.
O sea, sí, sí, sí.
Sí. Que està
clar, perquè és nostre. Cristóbal Colón és nostre. Era nostre, uh-huh. I hi ha una teoria molt ben formada damunt d'aquest tema, uh-huh. i ho defensam, no? A vegades mos costa defensar lo nostre, però després, per aquestes cosetes, mos hi posam.
Jo estic encantat perquè me dona material per els monòlegs, però sí. N'hi ha coses que dic, uf, alerta.
No lo creen ni vosotros.
És que... Però bueno, sí.
El tema de la paella és una cosa molt peculiar, perquè per un valencià, i és un tema molt recurrent, no?, de que la paella és valenciana i tot l'altre, mm-hmm. ha de ser arròs amb coses, mm-hmm. no? Jo m'agrada fer arrossos amb coses i me surten bé, però no és paella, i després hi ha la paella valenciana. Clar, aquesta va ser la primera cosa que tu has intentat imposar en els mallorquins, perquè tu vens de fora, però supos que deus treure també el teu valencià.
A veure, lo de la paella.
Sí.
El tema és que està molt bé explicat que la paella o la paellera, el recipient, sí. això s'inventa en València, en l'Albufera, però per una qüestió funcional dels que treballaven l'arròs allí. És dir, clar que en quasi tota la part mediterrània tenim una gastronomia pareguda, no? Mm. Perquè treballem l'arròs, però treballem amb un munt de coses que són molt paregudes. El tema és que, clar, quan un mallorquín te diu la paella la inventamos nosotros, digo, no puede ser, perquè no havia paellas en Mallorca. No n'hi havia, hi havia grixoneres, i així se treballa pues, l'arròs brut, que l'arròs brut és un producte premium. A mi m'agrada molt.
Això sí que és
nostre. Bueno, teniu l'arròs brut, teniu la sobrassada, sí. teniu l'ensaïmada, teniu el frit, que... O sea, n'hi ha molta gastronomia balear i mallorquina pròpia de la que podeu estar orgullosos. Però el que no pots fer és un valencià imposar-li que la paella s'ha inventat en Mallorca, perquè no n'hi ha referències que te pugues agafar per dir, ah, pues sí, era així, no? Sí. I me fa prou de gràcia perquè jo en el monòleg dels queridos mallorquines faig una part en referència a la gastronomia dels mallorquins. Mm. I me dono compte de que qualsevol cosa, per el simple fet de ser mallorquina, ja té que tindre uns atributs que no és racional que es tingui. Sí, 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 sí. La meva parella, la princesa, me diu, nos hacemos un pan boli que es light. Digo, light, ¿por qué un pan boli?
Sí, d'un botifarró, també.
Clar, pa, sobrassada, camallot, no es light. Dime que está bueno, que se prepara fácil, que sí. tiene un producto de la tierra, pero no me digas que es light. No, pues por ser mallorquí ya té que ser light.
Perquè és fàcil, clar, confonem, es light tan fàcil. T'ha passat una actuació que qualcú del públic te pegui un crit, no? Te faci... la paella és mallorquina. Sí. Clar, que tu t'indignis. I com surts d'aquí, en aquest moment? Com jugues amb això? Saps que tots són rivals.
Sí, no. En els shows canvia prou la cosa, perquè trobe que n'hi ha una predisposició molt grossa per la gent que ve al show, paga una entrada i té una predisposició per intentar bueno, passar-ho bé, principalment, però per entendre com jo conto les coses. Lo que sí que m'ha passat prou més en els haters mallorquins que tu ho has dit al principi, sí. és en xarxes. Però perquè la gent té, no té la capacitat de poder veure una actuació de 90 minuts i si tu estàs comentant només un reel de 60 segons, perds el context. Saps? I ahí és on surt més fàcil la persona que no està d'acord o que no té molta feina que fer i diu, pues aquí he hecho yo la mañana, no? Però en sí. els shows no, en els shows no. De fet, cada vegada n'hi ha molt més interacció en el públic mallorquí, que això és una cosa que després igual xerrem, perquè sí. per jo ha sigut molt difícil poder fer els monòlegs igual en la península que en Mallorca. Molt difícil.
De fet, em poden xerrar ara mateix, perquè és una cosa que has comentat aquesta mateixa setmana, no? Uh-huh. A un vídeo on explicaves, que deies, acabaves dient, vos he donat la turra, però jo me l'he vist tres vegades, i és vera que comentes un període de coses interessants. I és que, clar, t'exigeixen de l'altra banda, no? Tu intentes fer uns monòlegs per poder tenir sortida a nivell nacional, uh-huh. que és lògic i coherent, per tant, no pots utilitzar tot el material que empleses de Mallorca, ni molt manco, llevat de coses que siguin més genèriques, però te peguen hòsties de les dues sí. bandes, no?
Sí, sí, però tens que tindre en compte, Juanmi, que suposa que la gent que me segueix que sí que ho sap, però per la gent que no me segueix que jo duc fent monòlegs des del any 2009. Vull dir, jo sí. vaig arribar a Mallorca en el 2018.
Sí, sí, sí.
Jo he estat 14 anys de la meva vida totes les setmanes treballant en la Gran Via de Madrid, en la Xocita del Loro, fent monòlegs que tenien que tindre un contingut perquè qualsevol persona que vinguera al show poguera disfrutar, poguera gaudir del show. Clar, ara arribes a Mallorca, i en Mallorca hi ha una cosa que teniu vosaltres i que m'agrada molt, i és que qualsevol cosa autòctona de Mallorca agrada més, empatitza més la gent. Clar, jo faig els monòlegs dels Queridos Mallorquines i del Foraster Infiltrado en un contingut 100% mallorquí. De fet, és una feinada fer un monòleg que només pots utilitzar en Mallorca. Jo no puc contar lo dels Queridos Mallorquines fora de Mallorca. Te vaig a contar una anècdota que vas a flipar. El primer pic que... Jo vaig 3 o 4 pics a l'any a Ibiza, a fer els monòlegs a Ibiza. I el primer pic que jo li pregunto a la princesa, digo, princesa, ¿tú crees que puedo contar el Queridos Mallorquines en Ibiza? ¿Lo entenderán? Y me dice, hombre, Rubén, ¿cómo no lo van a entender? Si lo de Mallorca, ¿cómo no lo van a entender esto allí en Ibiza? Claro, lo saben seguro, 100%. Arriba Ibiza, comença el monòleg i és 15 minuts, és 15 minuts, vas tindre que aturar. Digo, cambiamos el chip, chivos. No entendían nada, Juanmi. El sacudich no es igual. N'hi ha coses que són d'ací i són d'ací.
Sí, sí.
Clar, estar treballant tant de temps per construir dos monòlegs de 90 minuts en qüestions autòctones que només se van entendre en Mallorca, i de que després arribi una persona per xarxes i que te diga, es que como ahora solo haces monólogos para mallorquines, has perdido la gracia. Dic, claro, tío, tens que mirar-ho tot. No pots mirar només la fotografia. Tens que mirar tota la pel·lícula. Jo estic fent 3 o 4 actuacions totes les setmanes en Península. Anem a teatres i auditoris prou grossos. I l'humor que jo faig, els shows que jo faig allí, s'entenen en els puestos que faig. Però visc així, estic enamorat d'ací. Vull... És una decisió meua, tío. Jo vull fer comèdia de Mallorca. M'agrada el que passa així. Me sorprèn. I en la meva formació, o en el que jo he après, en els anys de comèdia, vull intentar que un mallorquí, inclús un foraster o un, no sé, un turista que estigui així, vinga a un show i diga, ostres, tio, esto es así, però des del punt de vista de l'humor, no?
T'has donat compte de que falta sentiment balear? De que el mallorquí és molt mallorquí, l'eivissenc és molt eivissenc, el menorquí és molt menorquí, i és vera que s'intenta, no?, a la diada de les Illes Balears, però després cadascú és de casa seva i li costa molt. Això ho has entès?
Pot ser, sí, sí. Però te vaig a dir més. Trobe que en València també hi passa, en Castelló i Alacant, en la comunitat valenciana, i pot ser que el tema illenc s'accentua més encara, perquè és més difícil, a lo millor, que tu facis, no sé, vida en una persona de Menorca, perquè tens que agafar el ferri o tens que agafar un avió, i a lo millor una persona d'Alacant és més fàcil que pugui fer vida en uno de València, perquè està a 20 minuts en cotxe, no? Però encara així, jo trobo que tens raó. Sí, el sentiment balear, trobo que cada illa té la seva identitat i fa un poquet marxa per el seu compte. Sí. Sí, sí, sí.
Clar, tu te trobes situacions molt divertides, has de intentar estirar de tot el que tenim, no?, aquí a les Balears, de tot el material. Tenim, per tant, nosaltres, perquè des del nostre punt de vista són coses normals. Per tu, igual, no, per exemple, la circulació. Com circulen els mallorquins, els balears, la autovia?
Prou mal.
Perquè mos agrada anar per mig, o perquè...
Mira, jo avui he vingut perquè jo visc en Campastilla, no? Que és un acudit que sempre faig perquè coneixes Campastilla?
Sí.
Sa barriada.
Sí.
Nosaltres vivim davant del Puro Beach.
D'acord.
Que hem tingut molta sort en agafar aquest lloguer i vivim davant del Puro Beach, ja sabeu que davant del... O sea, està al mar, no? Vivim ahí davant del mar. I se n'han anat a Campastilla perquè la princesa mallorquina li agrada el mar, jo sóc valencià, m'agraden les pastilles i dic, pues se n'anem a Campastilla. És un acudit que sempre faig. Per què te conta això? Perquè jo he vingut... jo vaig en la moto i he passat des de Campastilla per vindre així per la rotonda del Fan.
Què passa amb aquesta rotonda?
El tema de la conducció, com digueu vosaltres, tenemos que hacer un pensamiento, no? Tenim que fer un pensament.
Sí, hem de fer un pensament.
Sobre la conducció.
Hauríem de fer un pensament en la conducció, sí.
Gros. Inclús legislar per el tema de la conducció en Mallorca. Això és imprescindible. Los intermitentes existen i no estan de decoració, estan por algo.
No, perquè a nosaltres ningú li interessa cap a on vull anar.
Exacte, exacte. Eh? Però és que és molt curiós, perquè l'altre dia estava fent el monòleg de que per què no utilitzeu los intermitentes? Per què no poneu los intermitentes? I me va ficar un comentari un mallorquí que diria, i ten claro que si los ponemos es para despistar porque iremos al lado distinto al que ponemos vuestro intermitente. Digo, claro, es que así es imposible.
ho has de saber per l'expressió corporal. Tu mires a través del cotxe, que veus la ferretina aquella de bebè a bordo, per cert, que això te volia comentar. Perquè si la gent que posa una ferretina de bebè a bordo en els cotxes, per què la posen?
De bebè o de bebè a bordo?
O bebè.
On està la tilde?
En aquest cas, bebè. Bebè a bordo. Que jo sempre he dit, si a ningú li interessa, si no m'importa que tinguis un fill, per què m'informes d'això?
Jo te dic, en sèrio, Juanmi, jo he estat en mallorquins, en serietat, fora dels monòlegs, preguntant-li i dient-li, oye, tío, però per què de verdad no ponéis los intermitentes? I te jure que me ho han dit de cor, m'han dit, que Rubén, que nadie tiene que saber por dónde voy yo, que no le importa a nadie, y se ho creuen. Dic, no puede ser. O sea, es una cuestión, pues, no sé, suposa que... antiga, sí. ¿No? De, oye, pues yo estoy aquí en mi isla con mi calma y no tienes tú por qué venir a preguntarme a mí, porque también una cosa que teníamos mallorquines es la opacidad, ¿no? El acudit este de los mallorquines sois como vuestras persianas, que vosotros podáis ver lo que hacen los de fuera, pero que los de fuera no puedan ver lo que hacéis vosotros, ¿no?
Per això tenéis esas nuestras persianas mallorquines tan guapas, pero que queden tancadas y ningú sap res.
Opacidad, ambigüedad, características de los mallorquines, tío. No son negatives, son...
nostres.
Objectives, saps? Sí. Descriptives, millor dit.
Sí, sí, sí. Un mallorquí se'n pot anar a Japó i fes comentari de... I de Mallorca ho tenim millor, això és millor, i com a Mallorca no és res, no? Tenim un orgull per segon que... Després sí que mos costa sortir al carrer i protestar, això sí que és vera, però de portes cap endins, no? Dins que nostre, defensant lo nostre com si fos lo millor del món i no mos donant compte que hi ha altres formes de fer les coses.
Sí. No? Totalment d'acord. Ho has dit tu, eh? Però sí.
Sí, m'he d'anar a compte així com ho deia.
Sí. No és l'objectiu d'avui que te tanquen el programa.
No,
mi,
això és molt... Això és
però
molt light.
Si vols que tirem endavant...
Per favor.
Podem intentar aconseguir-ho.
Sí, encara tenim... tenim temps encara. Sí que m'agradaria saber, quan tu vens l'any 2018 i comences a fer els monòlegs aquí, ja en la teva experiència anterior des de 2009, 2009 no havien tancat encara Televisió de Mallorca, és que jo vaig fer feina allà.
El canal 9 d'ací, o com era?
Sí, més o manco, exacte, sí. I, però era de, bé, en aquell cas era del Consell de Mallorca. És igual. La qüestió és que quan tu arribes aquí, com adaptes la teva vida en aquest monòleg i en quin moment vas veure que aquí podies fer vida com a monologuista i fer carrera? O si ja era tard i vas dir, bueno, ara ja tiren cap endavant.
Sí. Jo venia a fer dues o tres actuacions a l'any a un puesto que se dia, no sé si està encara, Buda, en el Paseo Marítimo. No sé si coneixes.
Es Buda, ara no sé, ara estic mirant davant, no sé si... No.
Com que tenim un local de...
Li demanaven de xarxes ara, ben, sí. I de Buda me'n recordes del local, sí, perfectament.
Això feien els monòlegs els dixousos.
Sí.
I jo venia ahir i feien més monòlegs, ja t'he dit, dos o tres pics a l'any. I el material que jo utilitzava, els monòlegs que feien el Buda, funcionaven. De fet, jo recordo actuacions molt bones en el Buda. El canvi de quan jo comença a fer actuacions en Mallorca per un públic 100% mallorquí, perquè jo he estat 6 anys fent una actuació mensual en La Movida, que
la
és
Movida,
un cafè concierto que està per La Vileta, Son Rapiña, per ahí.
Correcte.
I ahí venia gent 100% mallorquina, fèiem un concepte que era pamboli més monòleg, i ahí és quan jo me vaig donar compte de que jo no podia fer els monòlegs com es feia en la península. Perquè el públic mallorquí té una educació dels shows que no està molt vinculada a l'stand-up de hay que aplaudir, hay que reír, hay que interrumpir al cómico, no passa nada, hay que interrumpirlo.
Això és superinteressant. Aquí no, aquí són capaços de que tu facis molt riure i nosaltres mantenir-nos sense aplaudir.
Però jo he tardat en donar-me compte, Juanmi, que és per una qüestió d'educació cultural vinculada als shows. És a dir, quan jo xerro en la gent de la cultura d'ací de Mallorca, me diu, Rubén, tu nunca iries a una òpera i interrompiries el show. I digo, hòstia, tienes razón. En el teatre principal, que se fan obres premium, no?
Sí.
Mai se fa un moment de que el públic tinga que aplaudir per tallar el show. No. En la comèdia no és d'aquesta manera. Tu tens que interrompir el còmic, no n'hi ha cap problema. Si t'ha fet gràcia un acudit, pots riure sense cap problema i aplaudir. I a mi em va costar 3 o 4 anys entendre que jo tenia que explicar com m'agradaria a mi que fora la reacció del públic mallorquí en els meus shows. I te vaig a contar, jo he arribat plorant a casa meva, d'ací de Mallorca, i dir-li a la princesa, no vuelvo a actuar en Mallorca. Però no ni un pic ni dos, eh? I Asun, la princesa, em deia, Rubén, tranquilízate. Dic, no. no lo voy a hacer así. Vas tindre que canviar els dies de shows, perquè jo venia de Madrid, de la Gran Via, de fer el show, m'havia funcionat, m'havia anat bé, i dic, voy a hacer lo mismo exactamente igual, tiempos, monólogo exacto, chistes exactos,
i no
quan arribava... No me funcionava, però que no me funcionava, Juanmi, que jo faig els monòlegs d'una hora i mitja, de 90 minuts. En el mateix material, les 90 minuts de Madrid, jo en Mallorca feia 70, 75, perquè com no n'hi havia talls per al públic, no n'hi havia impro, no n'hi havia reacció del públic, no n'hi havia aplaudiments que feren pues, part del temps, no?, que t'estic.
Sí.
I dic, no voy a volver a hacer esto, perquè jo vengo de hacer el monólogo el viernes en la Gran Vía, me está funcionando, llego el sábado a Mallorca, no me funciona, y estoy hasta la semana siguiente que vuelvo a actuar fastidiado. I vaig canviar, i per això jo feia monòlegs en Mallorca dichosos. Porque digo, bueno, si me sale mal el jueves, tengo todo el fin de semana de la península para que me salga bien. La China, tío. Y al final, res, pues al final vaig a entendre que no tenía que fer-ho d'aquesta manera. Tenía que fer una explicació inicial. Oye, cuando queráis interrumpirme, no hay problema, me interrumpís. Si hay alguien que se ríe más de la cuenta, le escuchamos la forma de reírse. Si uno quiere aplaudir, los demás se lo seguís para que no se quede aplaudiendo solo el forastero.
Y tot allò que tu tenies en escap i que tenies com a experiència, com una cosa natural i que estava passant a altres shows a la península, resulta que aquí a les Balears te passa el contrari, que tu has de donar un feedback de com ho han de fer, no? Unes instruccions d'ús de...
Però en sèrio que era per respecte del públic.
Sí.
Vaig entendre-lo, tio. En sèrio, perquè passava una cosa que jo dia... Jo sortia de les actuacions, Pepe, que és el gerent de la movida,
sí.
Jo sortia i me dia, hòstia, que bien hoy. I digo, Pepe, no van a volver a venir nunca. Podem cridar-lo i no, te bueno. Ho dirà. No van a volver a venir nunca. I dice, pues creo que sí, porque ya me han reservado para el mes que viene y ya está lleno. Digo, no entiendo los mallorquines. No puedo entender cómo llevamos aquí 80 minutos sin que aplaudan ni una sola vez.
Pero les ha gustado.
Sí.
Increíble.
Entonces, pues claro, com no vaig estar enamorat d'aquest forma de comportar-se?
Aquest comportament, que dius, els he perdut, i no, és tot el contrari.
Bueno, i de fet, ja te dic, estic molt agraït, i això és una cosa que sempre en qualsevol entrevista tinc que dir-ho, tio, perquè, Juanmi, nosaltres hem estat 6 anys, més o manco, fent les actuacions en la movida, que tenia un aforament de 70 persones, un pic al mes, 70 persones. Ara estem fent teatres de 500 i 700 persones i no n'hi ha ni entrades fins a Nadal. O sea, vull dir que jo tinc que estar agraït.
Bueno,
que
no has d'acordar qualcuna el primer dia que se pugui.
Sí, sí,
ja,
segur.
Sí, ja des d'aquí ja t'estic demanant.
Com vulguis, demanant. Si tu tens... com eres tu t'has puesto en l'escenari.
Ah, perfecte. Això, saps? Veus, com a mallorquí, és l'únic que no vull. Eh? Jo són de les persones que una vegada no, ni me vaig gret, saps, a un escenari, aquí levantant la mano, i jo m'estava gretant, dic, no puede ser, saps?
Sí, sí, sí.
Si tierra trágame.
Bueno, de fet, perdona, ara que has dit això, que sí? Va a col·lació, de fet, una de les parts dels monòlegs, que és la impro, la improvisació en el públic, això, jo ho he notat, que els mallorquins, no me preguntes, no te voy a contestar nada.
No, som part del mobiliari en aquest moment.
Exacte, som part del mobiliari.
Sí.
I de fet, te vaig a dir més, jo he trobat molts pics la sensació de que és... No me voy a reír porque al de al lado no le importa lo que a mí me hace gracia. No pot ser, tío. Sí,
alerta,
sí, sí,
alerta
sí.
Que pot ser. Això m'ha passat sortint d'un teatre a un altre monologuista, sortint, que m'havia rigut molt, i en el moment de pujar les escales que s'encenen els llums, quan me demanaven, escolta, i quan ho ha dit jo, este tal, i jo respondre com a, cap a jo mateix, perquè no vull que tothom vegi que m'ho he passat molt bé.
Mm-hmm.
M'ho he passat genial, però no és necessari fer...
M'alegre que digues sí. Aquesta cosa, perquè...
Perquè
és...
mos passa.
Sí.
Mos passa.
Sí, sí, sí. Sí. El caràcter mallorquí, el sí. Tu no tienes por qué saber dónde voy a girar y por eso no pongo el intermitente, pues tampoco tienes que saber lo que me ha hecho gracia.
Ara sí. Què passa en la rotonda del fan? Ara que
o sea, el tema de la rotonda del fan és que, clar, quan jo visc en Capastilla, el que te deia abans, passe tots els dies per ahí,
sí.
Tio. I la rotonda del fan és de fet, mira-ho, en el Google Maps
sí, sí.
Surt com zona de guerra. I entonces és un puesto que té, no sé si són 12 sortides o entrades, no?
Sí, sí.
Està peraltada i damunt tens el centre comercial al costat i son banya darrere. I... Entonces, Clar,
ja, l'escenari està molt bé. I a més, pareix, no?, peraltada, o sigui, com si fos de Fórmula 1.
Exacte. O sigui, bueno, segur que has estat, sí, no? I depèn, sí, si tu vens de la part de Son Banya o vens de la part del Coll...
No saps quan te toca.
No, exacte. I jo ho conto en el monòleg, que n'hi ha gent que té tanta por quan arriba a la rotonda del Fan, té tanta por perquè tens dos o tres autobusos, el de l'autoescuela, el Guiri, el de Son Banya, sí, que està, uno que està creuant, uno que no fica l'intermitent, un altre que el fica, però que el fica per la banda de, que va girar, no per l'altra, no? I n'hi ha gent que no té por a sortir i se queda i estan empadronados en la rotonda del Fan. Hi ha gent empadronada en la rotonda del Fan, sí, perquè és el puesto on més temps passa l'any.
Cert. De fet, si vols crear un bon ambient dins el cotxe i vas de copilot, en el moment que veigis que el teu companyero vol sortir, li dius, tienes prioridad. Si li dius això, automàticament...
Li trenques el cap, no?
Com que prioritat? Prioritat? Però si tothom passa, ningú s'atura. Ja, és complicat. Circulant per mig, de fet, també, no? Us agrada circular per mig, i a 80 per hora...
Perquè la illa és vostra. Jo ho comprenc.
Sí.
Si jo he ido siempre por aquí, por el medio, ya 80, ¿por qué tengo que cambiar yo ahora mi forma de circular? A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué la globalización me tiene que hacer a mí cambiar la forma de circular?
Tots els monòlegs els fas en base a l'experiència. Dic els monòlegs que fas aquí a les Balears, els fas en l'experiència de coses viscudes aquí o sobretot coses que te van contant, també? D'on treus la informació i la feina que fas?
Principalment per l'experiència viscuda, perquè també te vaig a dir una cosa, i això és algo que sempre he comentat els companys i les companyes, sí, de la comèdia. Quan tu contes algo que has viscut, sempre va funcionar millor. Sempre. Després la hipèrbole, la forma que tu tingues que treballar aquesta situació per fer que la gent ho disfrute, no? Per fer la part del monol, la part humorística, ja és una altra cosa. Però si tu has viscut això, és dir, si jo no haguera passat per la rotonda del Fan 6 anys seguits en la moto, jo no podria haver fet el monol de la rotonda del Fan com ho heu fet.
Experiència i vam.
Clar, si jo no haguera estat en mallorquins, que m'han dit, ja et diré coses, i jo he pensat que me van a tornar a cridar, i no m'han tornat...
I passen els dies.
Exacte. Jo no podria fer el monòleg del ja et diré coses de la manera que ho faig. Això és impossible. Si jo no haguera estat en situacions de que jo he vist mallorquins que he conegut, que jo considerava mig amics, i m'he creuat en ells per el carrer, i ells han canviat per no tindre que saludar-me, jo no poder haver fet el monòleg de los saludos mallorquines de la manera que ho he fet.
Ho has notat, això, d'anar per el carrer i veure que qualcú... O fins i tot, ho has arribat a fer tu? Ja ho has fet
tu? Jo te vaig a dir una cosa, jo no puc fer-ho per com sóc jo, però sí que tinc familiars mallorquins i gent del meu entorn més proper mallorquins que he anat en ells i m'han dit canvia, que mi prima està per l'altra acera. No pot ser.
Que és la teva cosina, no és el no, si no és un assassí en sèrie.
Però és que després he intentat entendre-lo i he preguntat i dic, tio, però per què no... saludáis. No fa falta fer una salutació de dues hores. Vull dir, hey, què passa? Què passa? Ale, adiós. Au,
a vegades ho feim. Feim un... una aixecada seva. Som més de mirar cap a un costat. I ho feim bé, no? O sigui, si
jo crec que com els dos entenen que no la salutació no se té que donar-se, no n'hi ha cap problema. O sigui, no hi ha una de les dues persones que diga mira, m'he esquivat. No, és menys mal que m'he esquivat.
Ja. Saps? De fet, quan te diuen... Si aquí te diuen... Això ho has de tenir molt clar. Si te diuen... Ai, no t'havia vist. M'has vist fa una hora.
Exacte.
Si te diuen no t'havia vist, fa una hora que t'he vist.
Sí.
Segur. Sí. O sigui, això és frase de demostració de t'havia vist.
O sigui, però torna a lo mateix d'abans. És per no molestar... Es per no molestar. Exacto. Els mallorquins m'han dit, no, a ver, Rubén, porque ahora si paramos tenemos que estar un montón de rato hablando, vamos a perder un montón de tiempo. No hay que molestar con estas cosas. Dic, ya, pero es que es un poco de educación saludar a un conocido.
Ara sí.
Sí.
Quan tornem a aquests escenaris, me comentaves que una cosa que t'havia funcionat molt bé a Madrid, vas arribar aquí i vas haver de reduir 70 minuts perquè no funcionava, perquè no s'entenia o perquè aquí tenim un caràcter diferent. Tens clar de quin temes mai podries parlar? Ara, 2026, segurament l'any 90, podries seure amb un humorista de Nozores o un, jo què sé, Faimino Cansado, o qualsevol d'aquests, i se podia parlar de tot en els anys 90. Ara això ha canviat, tu ja ets de la generació actual. Saps de què no podries parlar?
més que de què no se podria parlar, és com se deuria de parlar.
Per això és el més difícil, no?
Sí, o sea, mira, te vaig a fijar un exemple que la princesa me va a matar por esto. Me va a matar, perquè m'ha dit...
No... Hi ha gent que fa un tres quarts d'hora que diu, qui és la princesa?
Ah, bueno, pues la persona que jo estic així.
Vale.
Nasun, la meua parella.
Exacte. Tots ho intuïen, però bueno... Per...
Sí. Sí. N'hi ha un acudit...
Sí.
Que jo crec que serveix com resposta... a lo que tu m'havies dit. N'hi ha un acudit que dia... Mi tío Paco... El tío de ese, mi tío Paco mató a la mujer, ¿no? Sí. El acudit era... En origen era... Mi tío Paco mató a su mujer. Sí. Y cuando llegó la Guardia Civil le dijo... Pero Paco, dice... ¿Pero cómo haces tú usted después de 30 años de matrimonio? Y Paco dijo... Pues mira, cosas que se van dejando. Este acudit... En origen es de aquesta manera. Y se feia en tot lo que ha passat i en la situació en la que tenim ara del tema de la violència de cara a les dones, no? I com hem treballat socialment aquestes coses per intentar evitar o reconduir aquesta situació, fa que tu aquest acudit no tinga trellat dir-ho d'aquesta manera. Però jo, pa que veges, no? Si ho contes d'una altra manera, he vist que funciona i que no dona problemes. Jo dic, en el acudit faig, digo, mi tía Guadalupe mató al marido. Ostras, y cuando llegó la Guardia Civil dijo, pero Guadalupe, dice, pero ¿cómo haces tú usted después de 30 años de matrimonio? Y mi tía dijo, pues mira, cosas que se van dejando. Es decir, no es... Te fíjate un ejemplo extremo, ¿no? Pero sí. Para que veches, no es tanto no contar cosas que abans se dien o se contaven d'una manera, sinó canviar les coses perquè socialment també tenim que canviar, no? Soy yo quan la gent diu, es que ara no se pueden hacer chistes de maricones. ¿Cómo que no se pueden hacer chistes de maricones? Sí, lo que pasa es que tú no puedes denigrar a una persona por su gusto sexual, que es lo que se feia en un determinat moment en els acudits, no? Entonces yo crec que sí que se pot xerrar de tot, però tens que tindre cuidado perquè tenim una responsabilitat.
Claro.
És la i jo me puc equivocar, perquè me puc equivocar, faltaria més. Però jo crec que si tu tractes les coses en un mínim de respecte, se podria xerrar de quasi tot. Sí que te vaig a contar que, per exemple, el tema de la política, jo trobo que n'hi ha tant de conflicte i tanta crispació...
Que no val la pena.
Exacte. Y eso, en Andreu Buenafuente ho dia, la peor censura es la autocensura, ¿no? Y n'hi ha moments que dius, ostres, tio, que acudit més bo, ¿no? Va de categoria en lo que ha passat de la política. Però com el 50% de la gent se va enfadar, perquè més o manco en Espanya la meitat és
d'una banda... Tu ara fas un acudit en Sánchez, per posar un exemple, perquè està en el poder ara mateix en el govern espanyol, la meitat riurà... I la meitat no li farà gràcia. De fet, la meitat d'aquestes persones que els hi agradi s'ho prendran com algo personal i creixeran en l'ambient de dir, sí, perquè és un no sé què, que no me cuento, que no fa falta.
Sí. Sí. Per això te dic que n'hi ha temes que no val la pena. Pues sí, probablement tingues raó. No val la pena. No val la pena perquè la gent s'enfada i al final en l'humor no vols que la gent s'enfade, sinó que ho passe bé o que relativitze determinades qüestions o situacions perquè si ho estàs sentint en clau de comèdia és d'una altra manera, no? Entonces, n'hi ha que adaptar-se, tio, però adaptar-se no té que ser dolent. És evolucionar, saps?
T'ha passat que t'hagis empenedit d'un acudit que has fet en el propi show i que has dit, ui, aquest no el tornaré a repetir?
Sí, clar, perquè t'equivoques o perquè tu penses en casa que va funcionar d'una manera i després entens que no ha funcionat com tu volies o que no havies pensat que la gent pensaria per una banda que tu no... Això m'ho ha passat, ja te dic, la meva parella, molts pics, li dic, Asun, com ves el xiste? Y me dice, Rubén, yo lo veo complicado, no se va a entender. Te vaig a contar una altra anècdota.
El show... Ella te fa de filtre.
Sí, i és mallorquina. Imagina't el filtre que tinc. Tinc un cortafuegos. Sí. No te fas una idea.
Tengo 10 minutos de show por tu culpa.
Sí, totes les setmanes.
No ten més.
Totes les setmanes. El show de Foraster Infiltrado, que és el Queridos Mallorquines 2, o sea, jo en el Queridos Mallorquines lo que conte és la meua història des de que jo he vingut a Mallorca, des del 2018 fins al 2023, 24, no? La meua experiència, quan coneixes un mallorquí, lo del llap dir coses, lo del berenar, tot això, no? Lo que tu te trobes en Mallorca quan un foraster arriba a Mallorca. En el Foraster Infiltrado,
com jo estic infiltrat, jo el que conto és quan ja estàs en els mallorquins de pura cepa, perquè sí, això a mi me passa, no? I què passa? Que jo estic encantat de com me tracten els mallorquins i crec que tinc que donar les gràcies per això, però clar, també trobes situacions en els mallorquins que no te les havies trobat abans quan no estaves infiltrat, no? I me putegen molt, els mallorquins me putegen molt, tio.
Per què?
Molt. Ara te contaré si vols dos o tres anècdotes, però mira, jo el show de Forestí Infiltrado jo el volia titular Putos Mallorquines, però perquè me putegen els mallorquins. I la princesa me dijo...
Dos orientes.
No se va a entender, no se va a entender, no se va a entender. Y de verdad, diu Rubén, va a dar problemas. No puedes titularlo Putos Mallorquines. La gente va a entender que los estás insultando. Dic, ostras.
De fet, jo me pones nerviós ara. M'ha entrat com una... Que
sí, ¿no? Pues ya veus tu, és una cosa que jo no havia pensat d'aquesta manera i jo en el cap meu era d'una forma, però la princesa me dijo, ni se te ocurra. Vaig a cridar a Agustín. Digo, Agustín, me pasa esto. Tengo este cartel de Putos Mallorquines. ¿Tú cómo lo ves? Y me dijo, no es una buena idea, Rubén. I farem una reunió en els veïnats
urgent
i vaig dir, digo, mira, tengo esta opción, Putos Mallorquines, la otra opción es Haters Mallorquines y la otra opción es Foraster Infiltrado.
Epa, sí.
I 100% de comentaris Foraster Infiltrado.
Foraster Infiltrado, sí.
Enquesta per xarxes.
Sap per què va funcionar Foraster Infiltrat? Ara sí. jo no soc ningú, però és un comentari meu. Clar, perquè tu en aquell moment reconeixes que ets foraster. I això ho agraïm, perquè tu sempre seràs foraster.
Sí, 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 sí.
Clar, i en el moment que tu mateix te dius foraster, tu ja rebaixes, ja te posen el punt de vista de... Ah, que bien me cae.
Vale, pues mira,
va
veus,
per aquí.
No ho havia pensat. No ho havia, però ja te dic, haguera sigut un error, segur. Ara lo veo con perspectiva y digo...
L'estimarem molt, però ha de saber d'on ve.
Exacte, qui és i què serà sempre.
I què serà sempre, sí,
clar.
Sí, sí.
Sí, 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 sí. I me va bé, eh? Me va bé. En serio que me sí. va bé. Però són aquestes coses que dius, ostra, jo quan estava escriviéndolo me sonava d'una manera i quan ho he presentat al públic no era de la manera que jo estava pensant-lo.
Sí.
Bueno, n'hi ha que corregir quan uno s'equivoca, no? Rectificar és de sàvios, que decía aquel. I que, claro, claro.
Vull saber, perquè estem passa volant i ens queden menys manco de 20 minuts 52-53 minuts d'entrevista amb tu m'han passat volant.
Sí, ja,
ja t'ho puc agrair perquè és una passada, no s'ha de pensar massa i no s'ha de, i no s'ha de preparar massa coses, sobretot perquè tens moltes anècdotes, molt de punt de vista diferents i perquè realment fas gràcia en el millor de sentits, o sigui que enhorabona. Quan tu no estàs damunt d'un escenari i passeges amb la teva princesa o amb un amic, o amb una amiga, és igual, un grup d'amics, veus el món diferent per trobar a veure si pot fer un monòleg o intentes desconnectar? I si participes? I si estàs d'observador una mica que no entens res i dius, bueno, però el manco el podré utilitzar per un monòleg?
Però pensa que això ho tens interioritzat, perquè he xerrat en companys i companyes i m'han dit que li passa. O sea, jo surt de Cameva, en La Princesa, i vaig per el camí de Calastància, Escarnatxa, el Molinar, Ciudad Jardín, el Portichol i tal, i passa qualsevol cosa i dic, esto hay que contarlo en el monólogo. Però no has sortit en la predisposició de veure si passava qualsevol cosa per integrar-ho en el monòleg, però passen coses, tio. Per ahí hi ha una anècdota. El inici del monòlogo dels Queridos Mallorquines és una anècdota real que me va passar. Vaig sortir caminant i saps Sant Juan de Dios?
Sí.
En l'Hospital Sant Juan de Dios, d'abans n'hi ha unes bancades que n'hi ha gent, se s'atura ahí, no? Val. Això fa una curva de 90 graus i venen bicis de ciclistes estos de resorts.
Sí, de resorts.
Saps el que dic?
Sí.
Que van, normalment van de Serenal cap a Palma.
Sí, està bé que diguis de resort perquè no són molt hàbils ells tampoc.
És que s'ajunta tot, perquè no són molt hàbils. Tu saps que són bicis de resorts perquè li fiquen cascos en números, perquè no se li perguen els turistes.
Sí, exacte, sí, per no perdre els turistes, sí.
I entonces van numerats, les bicis van numerades. I de Palma cap a Arenal van els patinetes. Saps els patinetes que se fiquen el reggaeton que van...
Sí.
Vale, pues... se peguen, tio, unes hòsties en el Sant Joan de Déu, tio.
I tu saps que se la pegaran i estàs
allà?
Jo
estic esperant en un amic que he fet confiança. És un jubilat de Sineu. I s'aturem els dos en la curva y hacemos apuestas, Juanmi.
El tercero se cae.
No, casco 7, patinete rojo. O sea, i això és clar, una cosa que va passar...
Clar, perquè estan enumerats i estan...
I els patinetes són de colors. Sí. Pues ja veus tu, jo vaig sortir un dia, pum, bac, dic, què ha passat? I vaig anar allí, estaven tots bé, vinga a riure, dic, esto lo tengo que contar. Entonces, no surts de casa teva pensant en a ver què passa per a contarlo, però és que passa, en Mallorca passen coses tot el rato.
Com diries que és mallorquí a l'hora d'anar a un restaurant o anar a berenar o som, hi ha gent, o un hotel, per exemple, quan té un bufet, són d'aquestes persones que mos agrada avassallar i o som educats, com ho veus? Ara estic obrint un meló, però és igual.
No, estàs obrint res.
Com són altres?
Com les vostres persianes. Si és que sí? Tornem a lo d'abans. No, ja t'he dit que n'hi ha una sobreeducació i un sobrerespeto dels mallorquins de cara a una altra persona, igual sigui un artista, en una actuació, en un bufet... N'hi ha molt de respecte, tio. Crec que és una... És una educació prèvia de no molestar... No me molestes tu a mi, que jo a ti no te vull molestar, no? I sempre és d'aquesta manera.
Passa ara molt amb els famosos, també, que venen aquí, ho noten, també.
Sí, no?
S'ha de demanar autògrafs,
s'ha de demanar
fotos amb Rafa Nadal, la forma de tractament que s'ha tingut en Rafa Nadal quan ha vingut a un restaurant i aquí se l'han trobat per el carrer.
No li diuen res, no?
O no li diuen res, o són super respectuosos, li demanen per favor si poden fer una foto, esperen que acabi de sopar, esperen que acabi de dinar.
100%, tio.
Això li passa a Londres, per exemple, i no ho pot fer.
100%, és 100%. Però per això t'he dit que trobe que és un caràcter de respecte, no? Segur que n'hi ha molta gent que diu és que a mi no m'importa, Rubén García, Rafa Nadal, el que sigui, però sí. En general està el respecte, tio. Crec que és una essència del mallorquí. Ara bé, quan esteu vosaltres entre mallorquins, sí, canvia, eh? Ahí n'hi ha jaleo.
Això és interessant. Sí, per què canvia?
Ahí n'hi ha jaleo. Ahí sou... Todo lo que os guardáis fuera lo sacáis dentro. Es que, sí. Sí, però bueno, està molt bé, també, no? Conèixer ese caràcter del mallorquí reservat que quan ja està en el seu ambient, a la seva atmosfera, no és d'aquesta manera. Ja te dic, a mi, tio, quan vaig a... Mira, tinc els meus amics, Sebastià i Toni, ben mallorquins, de 8 apellidos mallorquines, de pura cepa. Me conviden, tenen uns barcos en el Club Nauti de Can Picafort. Me conviden. Oye, vente a pescar con nosotros. Digo, no sé pescar, no te preocupes. Nosotros te ayudaremos a pescar.
Que te digo, vine a pescar, pero no, lo de menos a pescar.
Evidentemente. Pues tú sabes lo que me feré en el primer pique, va a chanar, tío, porque me digo, vente a pescar, que vamos a pescar calamares. Y digo, yo no he hecho esto nunca, Toni, Sebastián. No te preocupes, farem una cosa. Ficarem les canyes, jo t'ho deixaré tot preparat, i quan arribi el moment, tu traus la canya, jo te gravaré un vídeo i quedarà com que lo has pescado tú. Li crida el meu amic Jaume Anglada. Dic, Jaime, me han invitado mañana a un barco, tío. Digo, dime cómo tendría que ir y tal y cual. Dice, no te preocupes, Rubén. Dice, ve a comprar un polo de estos que yo te recomiendo una tienda, te van a hacer descuento y tal. Me va a costar 88 euros el polo. Polo blanc, perfecte, que anava. Jo no li vaig llevar ni l'etiqueta. Dic, si no s'ensucia, lo devuelvo. 88 euros, tío. A pescar calamares. Jo sense saber-ho, tío. Arribe, me puja al barco, fiquen les canyes i quan arriba el moment de pescar calamares, diu, tu ni, cógelo. Trau la canya, tío, i me fa el calamar. Tot negre, tío. Tota la tinta, damunt i jo, era un calamar que va dir el puto foraster este. Tot negre, tingueren que tornar al port. I quan vaig baixar en el port, jo tot negre, la gent me diia, aira, ese viene de esa pobla. O sea, perquè veges, tío, com me putegen, tío. Tot el rato, tío.
Clar, i en aquell moment vas dir, i jo amb una etiqueta ferrada que damunt m'està fent mal, que clar, ja no la puc tornar.
Totalment. Ahí està el polo. Sense ja, no se pot utilitzar, ese polo. Sí. Per això en tot, quan vaig a sopar, sí. Tu saps el que vaig fer? Mira, Nadal, en el dia de Nadal, me conviden a la Vileta, una família mallorquina, molt amics, i me conviden tots mallorquins i jo. Saps què me feren?
Tot ja, per jo, sí.
Jo vaig dur un vi per intentar quedar bé. Un vi.
Ai, quin vi vas dur?
No, era un vi de la península, de Villarrobledo, però bueno, una botella que, no sé, costava 15 o 20 euros, vull dir...
Encara que seien que mos escolta, no vols fer els estupendos, que vosaltres sou els primers que compreu vi foraster, que molt agrada molt comprar vi foraster.
Mira, te vaig a dir una cosa, jo estic molt agraït també perquè he pogut treballar en vi de la terra i conèixer el vi mallorquí, i n'hi ha vins en Mallorca molt premium, molt premium. Però en aquest cas, jo vaig dur un vi de Villarrobledo, i el vas dur. Saps el que faren, tio? Buidaren la botella, quan jo no me vas donar compte, i li ficaren el Don Simón.
No.
Te ho xure, tio. I, claro, jo intentant quedar bé, oye, que he traído este vino y tal, probarlo, ¿eh? ¿Qué os parece? Y tal, y que cual. I jo, claro, te ho xure. Varen omplir la botella amb vin de Don Simón i varen buidar el vi que jo havia dut. I quan vaig agafar el vi, dic, ostres, i dic, está bueno el vino, está bueno que has traído el vino. Dic, ostres, pues lo recordaba yo mejor y tal. Sí. I estigueren tot el sopar sense dir-me que havien canviat el vi, i quan ja s'havia acabat el sopar, diu, mira, aquel vino que tu havies traído, que hemos puesto Don Simón. ¿Tú te crees que això se li fa a una persona, tío? Que en tota la bona intenció tot d'un vi. Mallorquins, de pura cepa.
Ai, mallorquins. I els mallorquins, quan van a un concert, perquè tu què t'agrada escoltar? Sé que abans de venir aquí a l'entrevista t'he demanat per un grup, has dit, sí, tu mos has demanat una cançó d'Oasis.
Sí.
L'actitud dels mallorquins a un concert, tu creus que ja canvia? Jo sempre he pensat que a un concert sí que actuam una mica diferent.
Doncs pues depèn si el concert és en Mallorca o fora de Mallorca.
Molt bo.
L'altre dia estic fent una part del monòleg que se diu el bar de Mallorca, que són, sí, coses que em pregunten els mallorquins i que jo tinc que preguntar en el teatre perquè la gent diga, no?, com el, sí, que és el comportament dels mallorquins. I me dia, una pregunta era, ¿por qué los mallorquines cuando nos cruzamos en Mallorca hacemos como que no nos vemos, pero cuando nos cruzamos fuera de Mallorca hacemos una festaza?
Es verdad.
Pues es concerts. Sí, 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 sí,
sí. I mos alegram,
directament.
Tu de Mallorca, d'on? I potser no te saludes.
Sí. El primer acudit que me contaren a mi, así cuando me echaré en la movida, sí, me contaren que se creuaven dos mallorquins en Madrid i se miraven i dient, tio, tu meu, això està tot ple de forasters. El primer acudit que van contar a mi.
Sí, és vera. De fet, un mallorquí se'n va, no? Jo què sé, em va passar a Plasencia, concretament, i va haver un senyor que me'l va veure com a perduts i diu, que són forasteres, los senyores. Dic, forasteres, nosaltres som mallorquins. Saps? Vale,